Aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, han desallotjat el local ocupat de l'antic gimnàs Estadium al barri de Sant Josep. El conegut centre social Escuatxeria utilitzava l'espai per organitzar xerrades i tallers. L'actuació policial, sota ordre judicial, ha organitzat el desallotjament, que s'ha desenvolupat sense incidències. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest desallotjament del carrer Enric Prat de la Riba d'aquesta matinada. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. L'Hospitalet s'ha bolcat amb el poble veneçolà després del doble terratrèmol que ha devastat la Guaira. Diverses entitats de la ciutat han posat en marxa una recollida urgent de medicaments i material de primera necessitat. Arrenca una nova edició de Per amor a l'art, el festival d'arts de carrer que omple de propostes de circ, música i dansa en diferents espais de l'Hospitalet. Uns espectacles gratuïts que s'allargaran fins al 4 de juliol. Fins al 18 de juliol es juga al camp municipal del Gornal l'Hospi League, un torneig de futbol pels més petits i petites que arriba a la seva quarta edició amb un format inspirat en l'NBA i la Kings League. Aquesta matinada, agents dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, han desallotjat el local ocupat de l'antic gimnàs Estàdium. Des que el centre esportiu va tancar, el centre social Escuatxeria utilitzava aquest espai per organitzar xerrades i tallers. L'actuació policial s'ha desenvolupat sense incidències.
Així llueix ara el local ocupat de l'antic cinema Estàdium. Després de 3 intents, els cossos policials han desallotjat finalment el centre social Escuatxeria. El veïnat de la zona relata com s'ha dut a terme l'actuació.
Sobre les 6 sentia petardos y digo, uy, ¿qué pasa? Sale el marido y dice, Oli, asómate. Y ya estaba todo lleno, pero mucho silencio, ¿verdad? Un silencio total. Mossos d'Esquadra, bomberos, ambulancias, pero muy respetuosos, todo muy bien. Y de repente, al rato, ya vi yo que se iba un grupo grande. Y luego, más tarde, unos se subieron arriba, al tejado, sacaron una bandera, que no sé dónde era, allí encendieron un poco de... había humo, han subido unos Mossos, debe ser que han hablado con ellos, y al rato vemos que tiran la bandera, bajan y también han salido, y perfecto. Ha sido yo, desde las 6 hasta las 7:30, ha sido el momento, pero ha sido perfecto.
Pues el operativo ya está desmontado. Y yo creo que ha sido como muy pacífico porque ya estaban avisados de que esto les iba a pasar.
Aquesta sensació de calma i pau durant el desallotjament també la comparteixen des del consistori.
S'ha produït amb un resultat molt positiu, cap incident destacable. En un parell d'hores, poc més d'un parell d'hores, s'ha restablert la normalitat de la zona. I, per tant, doncs, felicitar doncs, a les forces i cossos de seguretat de l'estat de la ciutat, diguéssim. També cert, que si per part de la judicatura també poséssim més fàcil les notificacions, doncs segurament tindríem o podríem treballar d'una manera encara millor.
El primer intent de desallotjament es va produir el juliol de 2025. Entre el veïnat destaquen que els ocupants del local no eren conflictius i que les úniques molèsties que podien produir estaven relacionades amb la brutícia i el soroll.
No eran conflictivos, pero el abandono, todo como estaba, pues no sé, ya estábamos un poco hartos, de verdad.
Bueno, sociedad, porque salía por ahí por eso, porque eso era de la azotea, que ahí a lo mejor echaban toda la porquería de cuando se fregaban los platos o cuando se meaban, no lo sé, no lo sé. Yo cuando salía por ahí, daba de lado.
Ellos hacían ahí su mundo y problemas no.
Mucho peor era la discoteca, evidentemente.
La discoteca aquello era tremendo.
No venían ni los Mossos, ni el alcalde, ni al contrario.
Y bueno, al final sí que se consiguió quitar, pero bueno.
Quitar porque vinieron los pisos porque, esos.
Sí,
que si
exacto.
No, si no,
venía,
si no sí, ahí seguía, sí. Porque estuvo 40 años.
Encara que l'estàdium va ser en origen un cinema, després es va transformar en una discoteca que va tenir els noms de Còmplice i Quizás. Posteriorment es va dividir en dos el local i la part de dalt va ser un gimnàs i la de sota un supermercat. Ara, i un cop acabin els treballs de buidatge, tot apunta que l'espai podria ser un bloc de nous habitatges.
I sobre aquest desallotjament, el grup municipal de Vox ho considera un fet molt positiu per la ciutat, tot i que lamenta que hagi estat el tercer intent, motiu pel qual també reclama l'equip de govern socialista que sigui més proactiu a l'hora d'instar aquest tipus d'accions judicials. Segons Vox, les ocupacions il·legals són un dels principals motius d'inseguretat a la ciutat, principalment als narcolocals, on es consumeixen i es trafica amb drogues. També ha afirmat en roda de premsa que els locals, com el que s'han desallotjat avui, són un cau de grups d'extrema esquerra radical, potencialment molt perillosos. Vox assegura que si arriba a governar l'Hospitalet, aplicarà una política de tolerància zero amb les ocupacions il·legals.
Nos felicitamos de que por fin se haya desalojado. Como hemos dicho siempre, los espacios ocupados son campo abonado para la delincuencia, lugares donde los delincuentes se pueden refugiar al amparo del anonimato. Y desde luego, cuando Vox llegue al gobierno municipal, Hospitalet va a ser un lugar libre de ocupas, tolerancia cero a los ocupas.
El primer tinent d'alcaldia i portaveu municipal del PSC, Jesús Husillos, ha afirmat que la remodelació que ha calgut fer del govern municipal per la renúncia del càrrec per motius personals de les regidores Cristina Santón i Olga Gómez no tindrà cap repercussió negativa pel que fa al funcionament de la ciutat.
Husillos ha assenyalat que els regidors i regidores que canvien de cartera faran amb solvència les seves noves tasques i que el regidor i la regidora de nova incorporació, Robert González i Mercè Camba, també s'adaptaran ben ràpid a les seves noves tasques com a membres de l'equip de govern.
El Partit dels Socialistes de Catalunya i en aquest cas de l'Hospitalet, doncs tenim planter, tenim equip i per tant puc assegurar que aquests relleus no es notaran en absolut pel que fa a la prestació que hem de donar als veïns i veïnes de la ciutat.
El portaveu del grup socialista s'ha mostrat molt crític amb els grups de l'oposició, ja que considera de molt mal estil fer servir unes renúncies per motius personals per mirar de desgastar el govern.
Que facin crítiques polítiques, això no és cap crítica política, això és utilitzar una situació personal complicada per intentar obtenir un rèdit polític ridícul.
Les noves incorporacions al govern local del PSC es faran efectives al ple municipal del juliol. Jesús Husillos també ha declarat que, malgrat aquests canvis a l'equip de govern, amb tota seguretat el PSC presentarà una candidatura forta a les eleccions municipals del mes de maig de 2027.
I sobre aquest canvi, l'equip de govern ha opinat el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa, considerant que el nou organigrama de govern no transmet ni estabilitat ni fortalesa institucional. Els republicans destaquen, a més, durant una roda de premsa, que la meitat de les tinències d'alcaldia han canviat de responsables quan el mandat entra en la recta final. Per la coalició, la remodelació del govern requerirà un procés d'adaptació al qual podria paralitzar els projectes pendents d'executar. També critiquen el fet que la competència de l'àrea de feminismes i polítiques LGTBI recaigui en un home.
El nou cartipàs que proposa l'alcalde demostra que la dimissió de les dues regidores no era una qüestió personal, sinó era una crisi de govern en tota regla. Hem de pensar que de les quatre tinents d'alcalde, tres són homes, un dona, ja s'acaba amb el tema del 50%, i dos tinents d'alcalde entren de nou, es canvia la titularitat d'aquestes dues macroàrees. Això vol dir que hauran d'aterrar, que hauran de començar a situar-se, pràcticament haurà acabat el mandat, perquè ja estem pràcticament a final de mandat. A més, és un govern descompensat, segueixen atribuint moltes funcions que són inassumibles, haver d'assumir tantes responsabilitats, i de banda hi ha altres regidors que pràcticament no tenen cap competència, per tant aquí hi ha un desequilibri importantíssim.
Pel que fa al grup municipal de Vox respecte a la remodelació de l'equip de govern, ha recordat que ja són quatre les persones que s'han donat de baixa del seu càrrec polític des que David Quirós va entrar a liderar el consistori. Una xifra que denota, segons el partit, que l'alcalde pateix una manca de persones de confiança i es dedica a cobrir les responsabilitats dels que marxen. Vox alerta més que podria haver-hi més baixes abans que acabi el mandat.
Esto demuestra que el alcalde no tiene equipo y anda tapando agujeros con personas polivalentes, aparentemente polivalentes, como el señor José Antonio Alcaide, que va acumulando competencias. El propio alcalde David Quirós se ha colocado transitoriamente como regidor del Distrito 3. Eso da una idea de la falta de equipo que tiene, donde se ha visto que el propio alcalde sea a la vez regidor del distrito en el que él vive.
Avui a l'entrevista de l'informatiu parlarem de la situació dels llogaters de la Porta Nord al barri de Collblanc. Tenim al plató a Daniela Corbo, una de les inquilines d'aquest immoble. Bona tarda.
Bona tarda.
Parlàvem amb vostè fa 6 mesos, l'entrevistàvem per dir que Immocaixa podia rescindir els vostres contractes de lloguer. Poques setmanes després, la Generalitat anunciava que anava a comprar aquests immobles. Després de tot aquest temps, ja és definitiu que els inquilins us quedeu a la Porta Nord de Collblanc?
Doncs sí, per sort hem aconseguit que es respectin els nostres drets i quedar-nos a casa. Estem molt contents i en condicions dignes.
Uh-huh. És un procés que s'ha allargat en el temps, que ha trigat molt, molt, ho heu passat, suposo que bastant malament, no?
Doncs sí, 7 anys. De fet, nosaltres, jo no sé si te'n recordes, que nosaltres, la nostra promoció va ser adquirida per un fons voltor i que la Generalitat va haver de fer un tanteig i retracte per comprar aquests els nostres pisos. I de fet, l'escriptura es va fer l'últim dia del tanteig.
O sigui, tenia 3 mesos i justament als 3 mesos és quan va signar, no?
Exacte, exacte. Vam patir bastant.
I quin creieu que és la clau d'aquesta victòria, que es pot dir, no?, que heu aconseguit? Creieu que la vaga de lloguers que vau portar a terme potser sigui una d'aquestes claus?
Sí, va ser bàsic, perquè a veure, el que és important és saber que nosaltres junts podem aconseguir coses molt importants, perquè és un gegant com la Caixa, hem guanyat a la Caixa. I també vull dir que nosaltres, el fet de la vaga no és que hàgim deixat de pagar mai el lloguer, sinó que el vam pagar en un dipòsit comú fins que s'haguessin a negociar, però finalment va ser incassol.
Sí, però cada mes pagàveu i de fet cada aquests mes. Diners ara passaran a l'Incasòl. No?
Sí, perquè l'Incasòl ha assolit el deute i ara nosaltres saldem aquest deute, perquè de fet les promocions totes es van traspassar ara en aquest mes. Mm-hmm. Aleshores ara paguem tots els deutes i quedem perfectament bé.
Mm-hmm. En aquests darrers mesos Immocaixa va estar pressionant els llogaters, no? Algun cas us pujant el lloguer, també volia vendre aquests habitatges on vivíeu al mercat lliure. En aquest temps heu pensat que us podíeu quedar al carrer? Havíeu decidit de mirar, llançar la tovallola i dir busquem un altre pis de lloguer i marxem d'aquell lloc on hem estat vivint aquests darrers 10 anys?
Sí, és clar que ho vam pensar. Això s'ha allargat 7 anys, 7 anys, que són molts. I de fet, anem d'anar en compte amb la Caixa perquè continuarà fent de les seves. Això nosaltres ho hem guanyat aquesta lluita perquè ens hem ajuntat i ho hem aconseguit amb molt d'esforç, però això és un tema que la ciutadania hauria de tenir present, que és important defensar els drets i que hem de tenir en compte.
La vostra mobilització la vau portar fins al ple municipal de l'Ajuntament de l'Hospitalet, on vau demanar a les administracions públiques doncs, més suport. Creieu que han fet bé la seva feina tant l'Ajuntament com la Generalitat?
Doncs la Generalitat sí, però l'Ajuntament no. La veritat és que de l'Ajuntament ens hem quedat bastant decebuts amb l'Ajuntament.
I la Generalitat sí que creieu que ha estat, no?, important en aquest...
És meravellós, la veritat és que s'han portat força bé amb nosaltres i han entès que el tema de l'habitatge és un tema greu ara mateix i que havíem de trobar una solució.
Uh-huh. I una cop trobada aquesta solució, aquesta victòria que heu aconseguit, què diríeu a aquestes persones que s'estiguin veient i que estan passant per una mala situació en el tema de l'habitatge?
Doncs, a veure, nosaltres hem aconseguit això perquè hem tingut el recolzament del sindicat de llogateres. Això és important perquè ens han recolzat, ens han ajudat a portar això endavant perquè tenen una organització que nosaltres com a veïns no en tenim, però doncs, jo els recomanaria que fessin això, perquè sí que és possible, és possible.
Doncs Daniela Corbo, inquilina d'aquests habitatges de la Porta Nord, no? Felicitats per aquesta victòria que heu aconseguit.
Doncs moltes gràcies i moltes gràcies per rebre'ns un altre cop, perquè la veritat estem molt agraïts de que ens hàgiu donat veu durant tota aquesta lluita. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies. I nosaltres continuem amb l'informatiu. L'Hospitalet s'ha bolcat amb el poble veneçolà després del doble terratrèmol que ha devastat la Guaira. Diverses entitats a la ciutat han posat en marxa una recollida urgent de medicaments i material de primera necessitat.
Fa més d'una setmana que entitats socials de l'Hospitalet recullen ajuda humanitària per enviar-la a Veneçuela. El doble terratrèmol que va colpejar la Guaira ha deixat més de 2.500 víctimes mortals i desenes de milers de persones desaparegudes. Mentre l'ONU i diversos estats com Espanya mobilitzen recursos d'emergència, des de la ciutat s'estan recollint medicaments, pastilles potabilitzadores, llanternes i altres productes essencials.
Lo mejor que tiene nuestra sociedad es que en las cosas malas nos unimos. En los malos momentos, y Hospitalet es una ciudad diversa, es una ciudad de acogida, es una ciudad migrante, y aquí estamos, lo hemos vuelto a demostrar, y de aquí para adelante seguiremos y seguimos trabajando como mejor sabemos.
La resposta de la ciutadania està sent molt positiva. Ara el principal repte és aconseguir finançament i logística per fer arribar tot el material.
Actualmente necesitamos lo primordial, avión, para que las ayudas puedan salir, porque hoy en día hay muchos negocios, restaurantes que tienen ayudas, pero no pueden salir porque no tenemos avión. Necesitamos avión para que todas estas ayudas puedan salir a nuestros hermanos venezolanos, que actualmente están atravesando una situación muy difícil y muy triste.
La situació sobre el terreny és dramàtica, amb centenars d'edificis ensorrats i molts altres amb risc de caure. Des de l'Hospitalet, la comunitat veneçolana viu aquests dies amb impotència, tristesa i dolor, pendent de familiars i amics que en molts casos han perdut casa seva.
És una pel·lícula de terror que no alcanzan las palabras para explicar. Creo que todo lo que se ve incluso en las redes sociales que puede ser fuerte llega a no compararse con la realidad, porque hay extractos, pero la realidad es que hay tragedias sobre tragedias.
Les donacions es poden portar a la seu de la penya barcelonista Coiblanc Torrassa i també al restaurant veneçolà Choroní, al barri de Sant Josep.
El Festival d'Arts de Carrer per Amor a l'Art ha donat el tret de sortida a la 22a edició en una tarda plena de propostes de circ, música i dansa. Els espectacles s'allargaran fins al 4 de juliol en diferents espais del barri del centre i són totalment gratuïts.
Circ, música, equilibris i surrealisme s'uneixen a Conhort, un dels espectacles que s'han pogut veure al Festival Per Amor a l'Art. Seguint la idea d'art de carrer, la proposta articula un escenari circular com un petit refugi que convida el públic a participar i amb una reflexió sobre el consol i les relacions humanes.
Sobre la idea de consol o de, sí, de com entre tots i totes ens fem la vida una mica millor. Conhort és una paraula que està desapareixent a Mallorca, que significa com a alleujament. Alleujament però aire, però també és com quan una cosa deixa de pesar.
Reflexionem sobre com travessar tot això, si sols, si acompanyats, i ho fem a través del llenguatge del circ, dels equilibris, la suspensió, i també una mica, també hi ha música i també objectes.
El tret de sortir del Festival d'Arts de Carrer, però, el va donar Le Dernier Concert de la companyia francesa Issy, on aquests dos músics en són els protagonistes. Fins dissabte, companyies tant d'aquí com estrangeres passaran pel festival, que des d'una mirada femenina esdevé un aparador de propostes de circ, dansa i música que dialoguen també amb l'espai.
Són espectacles que pensen en l'espai públic, que pensen en les persones que hi ha a l'espai públic, que dialoguen una mica amb els espais i amb la societat, perquè també busquem espectacles que estiguen carregats de contingut, que ens facin pensar i que ens facin sentir.
I el carrer també té això que fa que molta gent s'ho trobi de cop i volta, que potser no tenien pensat venir i veuen que hi ha un espectacle, i això també el retroalimenta aquesta part cultural, no?, que ens interessa, que els missatges i tot el contingut que tenen els espectacles arribin a la gent.
El festival ha pres el barri del centre de l'Hospitalet, convertint en espais escènics llocs com els Jardins de Can Sumarro, la plaça Lluís Companys i Jové, la Rambla Marina, i també consolidant noves localitzacions com els Jardins Pablo Picasso. A més, el festival repeteix la iniciativa Germinars, on tres companyies de dansa i circ exposen les seves noves idees que encara es troben en procés de creació.
Els artistes i col·lectius residents al taller Pubilla Casas, al TPK, mostren les obres que han realitzat durant aquest últim any. Sota el títol d'Ecosistema 2, Cartografies compartides, s'explora la relació amb la natura, la identitat, els vincles i la construcció col·lectiva davant els reptes socials i mediambientals actuals.
L'any que ve el TPK celebra 50 anys i en el marc de la revisió del seu projecte, el cicle Solstici també afronta nous desafiaments. Si l'any passat es parlava de la relació de l'artista amb el medi ambient i la natura, aquest any s'hi han sumat els aspectes socials i la pregunta que s'han plantejat és quin tipus d'artista volem ser davant els nous desafiaments socials.
Los artistas han tenido que pensarse en sus relaciones, en cómo se podrían gestionar nuevas maneras de trabajo, pensándose en nuevas maneras de gobernanza. Eso tiene que ver también con un desafío que el TPK está enfrentando y que lo queremos trabajar de manera más asamblearia.
Lo que vamos a ver en esta exposición es justamente el resultado de este proceso, que es un proceso vivo, un proceso de creación, en el que también ha sido una curaduría compartida, una curaduría colectiva, donde para nosotros también es como reivindicar el arte como una herramienta de posicionamiento político, de imaginarnos nuevas maneras de relacionarnos frente a la radicalización también de los discursos sociales actuales.
L'exposició Ecosistema 2, Cartografies compartides, recull el resultat d'un procés de mediació artística durant el qual els artistes han hagut de treballar en grup, mirar més enllà de l'obra individual i aprofundir en les relacions.
Jo no soc un tècnic que ens munta l'exposició i ja està, sinó és que també com a artistes, com ens podem organitzar? Què és el que volem dir nosaltres també, a partir de les nostres feines i com dialoguen les unes amb les altres?
I hem passat per processos molt forts i que ens han remogut molt, no? I esto está bien porque son los tiempos. El mundo está cambiando, entonces cambiemos nosotros para cambiar el mundo.
Tu treballes per tu, però clar, connectar amb els demés i buscar la connexió i buscar l'arrel, com pots juntar-ne un amb nosaltres, això ha estat una miqueta interessant.
Al final, el treball col·lectiu és de quina manera no és el que ningú pensava que faríem, però passa una altra cosa, i acceptar això.
Aprendre a confiar més en les meves companyes i en altres perspectives de què és una bona curadoria, com podem realment generar un espai que representa totes. Una mica també molt confluent amb la nostra proposta és el caos en sincronia.
La mostra, que es podrà visitar fins al 20 de setembre, explora la relació amb la natura, posant el focus en la identitat, els vincles i la comunitat.
I pels amants del manga ja poden apuntar dates. Del 5 al 8 de desembre se celebrarà el Saló del Manga a l'Hospitalet. Com altres anys, serà el recinte firal de Gran Via. I enguany, com a novetat, el Saló es farà de dissabte a dimarts. Aquesta setmana s'ha presentat la darrera edició, la que serà la número 32 del Manga Barcelona. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, autor de l'anime Macross, l'il·lustrador brasiler de cartes Pokémon Oswaldo Kato, o també el dibuixant de manga de terror Junji Ito, que a més és el creador del cartell del Saló de l'edició d'enguany. Pels organitzadors, consideren un luxe que Junji Ito visiti el Saló.
És
un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys, no?
El camp municipal del Gornal torna a ser l'escenari de l'Hospi League, un torneig de futbol pels més petits i petites que arriba a la seva quarta edició amb un format inspirat en la NBA i la Kings League.
Un dels grans atractius de l'Hospi League és el sistema de competició i, sobretot, la formació dels equips. Els nens i nenes no hi participen amb els seus clubs habituals, sinó que són escollits a través d'un draft, seguint un model inspirat en l'NBA o la Kings League. Però la innovació no s'acaba aquí. Els partits també incorporen cartes especials que poden modificar diferents situacions del joc, un element que aporta emoció i diversió i que és un dels aspectes més valorats pels participants.
És un torneo superxulo de jugar, és único, perquè jo nunca lo he visto en otros sitios. Y sobre todo para hacer nuevas amigas y pasar pues una semana más divertida.
Des de l'organització es mostren satisfets pel creixement del torneig, ja que s'ha consolidat com una cita imprescindible de l'estiu a l'Hospitalet. Tot i això, asseguren que per poder continuar augmentant el nombre d'equips sense perdre qualitat, serà necessari disposar de més espais.
Ya el año pasado empezamos a tener más difusión a nivel Cataluña, con niños que venían de, pues eso, de la zona de Blanes, Girona, de la zona de Tarragona. Y este año, por ejemplo, como te estaba explicando, que se nos haya apuntado un niño de Málaga porque viene de vacaciones aquí y le han hablado del formato. Pues sí, realmente cada año estamos creciendo en difusión, en extensión y luego también en número de niños y de niñas, sobre todo, que también estamos creciendo año tras año. Entonces, claro, no podemos dar cabida a más categorías. Mucha gente nos pide, sobre todo los niños, hacer categorías pues, de infantiles, sub-13, sub-14, incluso de cadetes y niñas también pues, para poder hacer más, pero es que no tenemos más, sería eterno el formato, estaríamos jugando casi 2 meses.
La quarta edició de l'Hospi League finalitzarà el proper 18 de juliol amb la festa final, amb el lliurament de medalles i trofeus, així com la disputa del tradicional Partit de les Estrelles.
I aquest diumenge el Tour de França arriba a l'Hospitalet. Els corredors de la ronda francesa ja són a Catalunya. Ahir a Barcelona es va fer la presentació dels diferents equips que hi participen. Els que vulguin veure el pas del Tour de França per l'Hospitalet, recordem que està previst que passin per la carretera de Collblanc al voltant de les 5 de la tarda. Pels veïns que visquin a la zona han de tenir en compte que el trànsit es tallarà a les 2:15 i no es reobrirà fins a les 6 de la tarda. Es faran desviaments alternatius en aquesta franja. I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, han desallotjat el local ocupat de l'antic gimnàs Estàdium al barri de Sant Josep. El conegut centre social Esquatxeria utilitzava l'espai per organitzar xerrades i tallers. L'actuació policial, sota ordre judicial, ha organitzat el desallotjament que s'ha desenvolupat sense incidències. L'Hospitalet s'ha bolcat amb el poble veneçolà després del doble terratrèmol que ha devastat la Guaira. Diverses entitats de la ciutat han posat en marxa una recollida urgent de medicaments i material de primera necessitat. Arrenca una nova edició del Per Amor a l'Art, el festival d'arts de carrer que omple de propostes de circ, música i dansa a diferents espais de l'Hospitalet. Uns espectacles gratuïts que s'allargaran fins al 4 de juliol. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació electdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.